La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
El Fahrenheit 91.5, quan passen dos, gairebé tres minuts de tres quarts de dotze. Saludem Jordi Van Campen. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Aquesta setmana ens portes tres novetats editorials per dies com els que estem passant, dies de pluja.
Dies de pluja que conviden aquells que tingueu temps a llegir tranquil·lament a casa, ben recollidets.
En Jordi m'ha deixat ja aquí sobre la taula aquests tres exemplars. El primer veig que és de l'editorial La Magrana, d'Irene Nemirovski, titulat Les mosques de tardor. Aquest em dius que tu t'ha fascinat.
A veure, aquest llibre, la primera cosa que s'hauria de dir és que es llegeix en una hora i mitja. És un llibre, no és una novel·la, és una novel·la, és un relat llarg, diguéssim, té 75 paginetes, està magníficament editat a La Magrana, una edició maca, amb una lletra grossa, d'aquelles que són fàcils de llegir, una molt bona traducció de Lourdes Vigorra, que trobo que ha trobat un llenguatge molt escaient, i res, dic, és el típic llibre de la Irene Nemirovski, que és una autora que, pels que no la coneixeu, doncs, té una vida apassionant, una mort també bastant apassionant, dir-vos que va morir a Auschwitz, quan encara era molt jove, i que va tenir temps, malgrat ser molt jove, doncs, de publicar tota una sèrie de novel·les que van tenir molt, molt èxit, entre les quals Suite francesa i El ball. Tenim la sort en català de tenir-les. De què parla Les mosques de tardor? Aquest títol potser no acaba de ser un títol atraient, però bàsicament és la història d'una nana, una senyora que cuida uns terratinents russos abans de la revolució, i com la guerra doncs li espatlla doncs, tot el quadre que tenia, com a poc a poc doncs, van desapareixent les persones que ell estima, aquests nens i nenes de casa bona, doncs, que potser han d'anar a la guerra, potser han d'anar a París, s'han d'exiliar, i és una novel·la doncs, que ens parla d'això, de la nostàlgia dels llocs, de les olors, de les sentors, de nostàlgia en general.
Seria una novel·la d'aquelles que s'apodera una mica del subconscient del lector?
La Nemirovski té imatges molt bones, sempre. És una escriptora que, d'alguna manera, el que fa és picar-te a dintre. És molt curiós. Encara que hi ha llibres més frívols, per exemple, hi ha un molt divertit en el qual una parella de nous rics volen organitzar un ball per donar-se a conèixer en societat i acabes veient totes les seves misèries. Però, malgrat el tema, tu veus detalls d'aquells bonics, detalls que et toquen a dintre. És una novel·la, és una autora que normalment la recordes, Irene Nemirovski.
Ucraïnesa, i que, per cert, Jordi, escriu aquest llibre l'any 1931. Inexplicable com surt publicat ara aquí, almenys a Catalunya, perquè em dius que és novetat.
Sí, però en aquest sentit és una autora molt revalorada, sobretot a partir d'edicions Gallimard a França, que l'han anat recuperant. És d'una gran qualitat, la podríem comparar tranquil·lament amb un Stefan Zweig. És una autora que feia llibres curts, d'una gran intensitat, amb aquest toc de sensibilitat femenina, si voleu, molt poètic, però amb dient les coses tal com eren. És una novel·lista que retrata els costums i els critica d'una manera, vaja, molt clara.
I potser també per la seva senzillesa, com dèiem, un llibre molt ràpid de llegir, una autora que no va voler que sortís molt del seu cercle, vaja, del seu entorn, que no volgués prodigiar-se i fer-se obrir gaire.
Bé, la seva vida va ser molt atzarosa, va haver de viatjar molt amunt i avall, i això va fer que per força fos bastant cosmopolita, ja et dic, des d'Ucraïna, resident a París, acabant a Auschwitz. És un personatge. Aneu al Google, busqueu Nemirovski, t'ha escrit tal qual, Nemirovski, i us asseguro que és una vida apassionant.
Sobretot, Jordi, d'aquest llibre, Les mosques de tardor, ens quedem amb els escenaris i amb els sentiments que transmet.
I amb aquesta nana, amb aquesta senyora gran que cuida aquesta família, que un cop heu llegit el llibre passa a formar part del vostre imaginari, us l'estimeu molt.
Seria com tots qui n'haguem tingut una de petita, doncs.
Aquesta és la idea.
Doncs, petita obra mestra, d'Irene Nemirovski, Les mosques de tardor. Passem a comentar una altra obra, és Cada dia penso en tu, de Maria Barbal, i que ja us dic jo que a la portada hi apareix un gat.
Jo soc molt de gats, això és així, i la Maria també. A veure, passem d'una autora universal a una altra universal, però de casa nostra, la Maria Barbal. La Maria Barbal és una escriptora que jo tinc la sospita que no l'acabem de reconèixer en la seva justa mesura. I us dono només una dada. La famosa Fira de Frankfurt dedicada a la cultura catalana que vam fer ara fa uns anyets va deixar una sèrie de llibres traduïts a Alemanya, d'autors catalans, entre els quals, que sé jo, recordo el Jaume Sobirana, per exemple, però la Maria Barbal és, amb diferència, el nostre autor més venut a Alemanya. La seva novel·la Pedra de Tercera és un èxit. O sigui, si han, per exemple, ara fa poc vaig estar a Berlín. Està als aparadors de les llibreries. Una novel·la que aquí és dels anys 80. Vull dir, Maria Barbal és un escriptor important que ens està exportant a diferents països.
Li ha tocat viure potser una mica la situació general del país, d'haver d'anar a buscar fora el reconeixement?
Bueno, jo penso que és molt positiu que a fora ens puguem començar a exportar. És a dir, aquí hi ha molts autors, tant en la cultura catalana com la castellana, doncs que sí, que tenen vidilla per aquí, però que no surten mai a fora. Aleshores, sobretot en el cas del català, ens interessa que a fora ens reconeguin. I la Maria Barbal doncs, té unes novel·les doncs, que estan molt bé i que realment doncs, a fora estan funcionant al nivell, per exemple, d'un Jaume Cabré. Cada dia penso en tu.
Maria...
Doncs pensa en animals, pensa en animals. Aquest és un llibre que té 7 petits relats, és un altre llibre curt, estic triant aquests llibres petits que serveixen per aquesta estona de lectura sota la pluja, diguéssim, o mentre plou, i ens parla d'aquests animals que ens acompanyen a la nostra aventura de viure, no?, de cada dia, i que sempre són companyia. I aleshores, doncs, parlem de gats. De fet, el llibre s'obre amb l'enterrament d'una gateta, no? Parlem de gossos, parlem d'ocells... Són petits companys que tenim, no sé si tu tens companys a casa o...
Sí, un gos.
Un gosset, bueno, doncs mira.
Bé,
també
gosset, hi ha un... gossàs.
Aquí també hi ha una història d'un gos que es diu Duc, i és un llibre molt maco, molt recomanable, molt sensible, molt ben escrit.
Per tant, una mica aprofundir en aquesta relació entre l'ésser humà i l'animal.
Mm-hmm. L'altra cosa que dona validesa a aquest llibre és que no l'ha escrit ara, és a dir, és un recull de narracions que ella ha anat fent al llarg de la seva vida i ara ha triat les que li han agradat més. De manera que no és un llibre així tan presses. Són 7 bones narracions, 7 contes sobre animals i la companyia que ens fem mútuament, ells a nosaltres i nosaltres a ells.
Per tant, aquesta seria la particularitat del llibre Cada dia penso en tu, de Maria Barbal. Si et sembla, passem a l'últim que em portes. Aquest ja no és tan lleugeret.
No, aquest és un totxo.
De llegir, i de fet és especial. La cua de palla, retrat en groc i negre.
Sí, és un totxo, és un assaig, i aquest seria una mica el llibre per a aquells que els agrada investigar sobre llibres. El Jordi Canal i l'Àlex Martín, que són dos estudiosos del que és el gènere policíac a Catalunya, i a Espanya, de fet, perquè l'Àlex Martín és un especialista i un organitzador de seminaris de novel·la de gènere policíac per Espanya, doncs han fet el que és el resum de la vida de la que va ser la col·lecció a Catalunya més important de novel·la negra, que es deia La cua de palla, que era molt característica perquè tenia aquest toc groc, plàtano, que tu veus aquí, i que totes les portades doncs, eren semblants. El llibre dintre té unes esplèndides imatges de totes les portades en color del que va ser la col·lecció. Veiem títols de Dashiell Hammett, de Le Carré, etc, etc.
Ara em sorprens perquè has passat unes quantes pàgines i no hi veig lletra, Jordi.
Bueno, perquè estem a les fotografies. Aquestes fotografies, deixa'm dir, i t'ho ensenyo perquè ho vegis, com a mínim tu, ens ensenya també la portada original i la que permetia la censura. Veiem aquí, per exemple, una noia nua penjada, per posar un exemple, i clar, a la que van permetre, la noia queda com difuminada, que no es vegi gaire, etcètera, etcètera. També és un tema interessant.
Un telèfon penjat del revés, i en el cas de la censura,
sí, aquí no
el retallen...
Aquí no sé què devien fer els de la censura, que tenien idees molt rares.
Bé, en tot cas... Molt il·lustrat, aquest llibre.
És il·lustrat, és un llibre àgil, dividit en petits capítols, que poden anar des de com va començar la història de la cua de palla, fins a quins autors hi van sortir, qui la va dirigir. Descobrim, per exemple, un capítol molt interessant dedicat a Manuel de Pedrolo, que resulta que era el director literari d'aquesta col·lecció. Descobrim, per exemple, que la va fundar el Max Kanner, exconseller de Cultura, i al qual ara mateix, aquesta setmana passada, li estan fent un homenatge des d'Òmnium Cultural. És una mica un tros d'història de Catalunya, també.
Una anàlisi molt completa per tota aquella gent que li agradi el gènere negre i policíac dels anys 60, tant a Catalunya com a Espanya. Jordi, què més hem de dir de Cua de Palla? Alguna cosa que no ens haguem de descuidar?
A veure, jo penso que el que no ens hem de descuidar de Cua de Palla... A veure, primer que va ser molt important, és a dir, és la col·lecció a través de la qual entren a la península ibèrica, primer en català moltes vegades abans que en castellà, tota una sèrie d'autors molt importants, per exemple, jo ara citava Dashiell Hammett. Aquests traductors, aquesta gent, van fer una gran feina aquí. Després, dic que és una llàstima que això es perdés. Edició 62, i dediquen també un capítol molt interessant en aquest llibre, van intentar reviscular-la l'any 2006, però va ser just amb la crisi de l'editorial, que saps que després va acabar comprant Editorial Planeta. i aleshores es va morir definitivament el projecte. Aquests intríngulis, aquestes persones amb noms i cognoms que van voler fer o després van impedir que es fes, també surten en el llibre. La Rosa Maria Pinyol, per exemple, exdirectora de 62, també de la Casa, també del Palau de la Música, doncs aquí rep una mica també. És interessant.
És a dir, un llibre que et dona reconeixement per moltes persones, però que també doncs, fa la seva crítica
tira
i que,
embala,
a més a més, també relaciona les col·leccions a les adaptacions cinematogràfiques. No ens n'oblidem que això ja és moda, que
en
llibres
en parlen,
acabin al cinema.
En parlen, i parlen també de les pel·lícules que s'han fet sobre les novel·les, etc. Deixa'm dir només que els autors el que no són és gaire originals. Pensa que la col·lecció es diu La cua de palla i els capítols del llibre doncs, es diuen Remenant la cua, una història que porta molta cua, cap i cua, i etcètera, etcètera, que dius, nois, aquí podríem haver sigut una mica més originals.
En tot cas, una obra, Jordi, bé, una cua de palla que potser havia quedat un pèl oblidada i que s'agrairà ara que en surti doncs, aquesta edició, aquest retrat en groc i negre.
Correcte. És un llibre per tenir a casa aquells que ens agrada la novel·la de gènere.
Molt bé, doncs, amb el Jordi hem analitzat La cua de palla, Les mosques de tardor i Cada dia penso en tu. Què més, Jordi?
Una petita amenaça. El proper dia, si tu et sembla bé i em dones permís, perquè jo no sé si el Sergi em dona permís, parlarem d'erotisme.
I tant. És una bona hora. Si fa un temps com el d'avui ja estarem tranquils amb aquestes sintonies que proposes al Raül.
Bueno, ara que penses...
I que ell accepta.
Clar, parlant d'erotisme, ara no sé quina sintonia posarem la setmana que ve.
Ja en trobarem alguna,
haurem de parlar del tema. És que he descobert una cosa apassionant. Tu saps l'Eloi Beltran?
Sí, home.
Saps el seu marit? El Saldoni Fonoll?
Veus, aquí ja no...
Doncs el Saldoni Fonoll, que és un senyor... allò, un cantor...
Que no t'ho pensaries?
No t'ho pensaries. Doncs resulta que escriu poesia eròtica, tu.
Va, és a dir que farem un... el dedicarem a ell, a aquell programa?
O a l'Eloi, perquè jo he de suposar que l'Eloi també té la seva part en els poemes eròtics, no?
Doncs deixarem que Jordi Van Campen es brini una mica més en aquest terreny de l'erotisme, que té relació amb Lloll Beltran, i d'aquí 15 dies en parlem.
En parlem, i així me'n recordaré de com era el tema aquest de l'erotisme, que ja em queda molt lluny.
Jordi, moltes gràcies. Un dimecres més per apropar-nos al Fahrenheit 91.5 FM. Nosaltres tornem després del butlletí de les 12, ho farem amb la tertúlia de la Riera.